Doncs escolta, veiem això una trentena d'investigadors, persones que són investigadors, altres historiadors, altres que són curiosos també, no?
Sí, hi ha una mica de tot, no? I un que no és res de tot això i es troba una informació per casualitat.
I a partir d'aquí
comença a
investigar, no? I a partir
d'aquí el lliguem curt i vinga a explicar-ho a Arenys de Munt.
Bé, ahir parlàvem amb tu per l'informatiu i ens comentaves una mica que aquesta descoberta el que ens fa una mica doncs, és anar precisament a això, no? Descobrint aspectes de la nostra història que ens han amagat, no?
Sí, que alguns han estat premeditats amagats, d'altres que s'han esborrat i aleshores cal reconstruir-ho, i d'altres que no sabíem ni que hi fos, perquè com que han esborrat àmbits del nostre passat molt profuns i perllongats, doncs realment no tenim consciència que allò formi part de la nostra història. De cop i volta un senyor veu una cosa en un lloc, comença a estirar i d'allà en surt un aspecte interessant, no?, del nostre passat.
I documents amagats que no es poden consultar, ho dic perquè precisament es presentarà un manifest que
sí.
Es diu a favor del dret humà de conèixer la veritable història de la nació pròpia,
sí.
Que presentarà la Dolors Marín i en Carles Mitjà precisament per això, no? Per reclamar, per demanar, no?, que es puguin consultar aquests documents. Tants arxius hi ha que encara estan per consultar i que no,
sí, no,
i que
això,
no ens deixen.
Això no s'acabarà mai.
No
això s'acabarà
mai.
Els nets els entrevistaran d'aquí 100 anys i continuaran trobant coses. De fet, el coneixement és un poder. De fet, el coneixement, poder i un negoci. I clar, cal controlar això per continuar controlant les ments dels ciutadans. A la mesura que ens anem desvetllant, que ens anem posant dempeus i voler decidir el nostre futur lliurement, tant sigui políticament, també voldrem tenir arguments, no? Perquè sobre si som una nació o no, aquí és el debat, si tenim sobirania o no, si tenim reis o no tenim reis, si... doncs contínuament el debat polític es farceix d'arguments històrics. Si tu no tens arguments històrics, no pots argumentar. Aleshores, el que nosaltres proposem és aportar informació perquè la persona tingui un criteri, que no cal que es converteixi en un especialista, però no, sinó tenir un criteri, no? Que del que som, del que hem estat, i amb això què volem ser? Volem continuar sent, per exemple, una autonomia espanyola tota l'eternitat, quan les antigues colònies hispàniques són estats i a cap d'ells, ni a Argentina, ni a Cuba, ni a Guatemala, hi ha manifestacions per voler ser una autonomia i deixar de ser un estat, i nosaltres volem continuar sent aquesta autonomia espoliada, etc, etc, etc. Això té un sentit. Podem rebatre-ho, podem dir que teníem ja un estat propi que ens el van arrabassar, doncs això es fonamenta amb estudis i amb arguments històrics.
Molt bé. Bueno, parlant d'aquest manifest, hem parlat amb en Carles Mitjà, si et sembla.
Sí, perfecte.
L'escoltem.
Perfecte.
Vinga.
Que la normativa actual d'accés als registres públics, als arxius públics, que és de l'any 68, és a dir, és de l'època franquista, encara que va tindre uns retocs l'any 78, és molt restrictiva i dificulta un accés per part dels investigadors als arxius públics de l'estat espanyol. I per l'altre cantó, vale, que hi ha moltes dificultats per poder denunciar o per poder acreditar quins són els documents oficials que han estat manipulats o falsificats per fer una determinada interpretació històrica. Després de fer una lleu exposició d'antecedents del dret que té tot ciutadà a conèixer el seu passat i els pobles a no tergiversar la seva història, el que es fa és una denúncia a les limitacions de la legislació vigent de l'Estat per accedir als arxius públics i es reclama una nova normativa que faciliti l'accés dels historiadors i investigadors els documents custodiats per les administracions. I per l'altra, es fa una crida per replantejar fets històrics que fins ara s'han considerat autèntics i veraços a fi de comprovar si s'han produït una manipulació i o falsificació documental amb objectius polítics per ocultar realitats incòmodes.
Ostres, sembla que em senti a mi.
Bueno, entenc que tu personalment t'hi deus haver trobat molt, no? També,
sí,
sovint.
Sí, sí. A més m'agradaria dir que en Carles Mitjà,
sí,
que era un dels impulsors del mapa d'Arenys de Mar en aquelles famoses jornades independentistes que van fer durant anys, és fill d'Arenys de Munt i ara per primer cop participarà en aquestes jornades sobre la descoberta d'Amèrica. També estic molt content que hagi col·laborat amb els seus coneixements jurídics a crear aquest manifest.
Molt bé. Bé, hem anat directes cap a un dels ponents, no? Però hem de dir que el simposi comença demà a les 7 de la tarda amb una taula rodona en què hi participen doncs, l'alcalde d'Arenys de Munt, l'alcalde d'Arenys de Mar, també... Qui més?
Regidor d'Argentona.
El regidor d'Argentona, l'Eudald Calvo.
I després hi ha el president de l'Institut Nova Història, l'Albert Codines, i farà com una mena de parlament especial amb Miquel Sallarès, que és president del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya i havia sigut, em sembla, conseller o algun càrrec vinculat a la Generalitat a nivell de governació.
Molt bé, també hi ha la projecció del documental Desmuntant Leonardo, no? Que des de fa ja un temps es pot veure...
Sí, quatre mesos i mig exhibint-lo al Cinema Girona de Barcelona.
Funcionant molt bé, no?
Prou bé, sí. Els dos primers mesos, de forma sorprenent, amb molt de públic, i ara hem començat a projectar-lo arreu de Catalunya.
Molt bé, això pel que fa divendres i dissabte ja a partir de 9:45 del matí amb la benvinguda de la regidora de Cultura, la Tònia Vila. A partir d'aquí ja arrenquem amb tot el seguit de ponències que es faran durant tot el dia, oi?
Sí, exacte. Es para per dinar i ben dinat tornem-hi. I al final el clausura en l'Eduardo Reyes, que és el president de Súmate, no? Fent una reflexió sobre aquest passat, si ens serveix per construir un futur plural, no? Entre tota la gent que ha vingut de tots els pobles a viure aquí, si això podem tenir una història comuna entre ells i quin sentit té a l'hora de crear un país en llibertat.
Molt bé. Doncs, com sempre, nosaltres ens recomanem que la gent doncs, que sigui interessada visiti la web de l'Institut Nova Història, que allà trobaran doncs, tot el programa amb els diferents ponents com, per exemple, en Lluís Batlle. No? En Lluís Batlle ens parlarà dels rastres de traducció del català al castellà al segle d'or. L'escoltem.
Intento que reconciliar el fet que ja ara he dit entre els estudiants de literatura de l'Institut Nova Història amb la posició oficial respecte a la catalanitat o castellanitat de les obres del segle d'or castellà. Ara mateix la posició de l'Institut Nova Història és que hi ha prou catalanades i el que semblen errors de traducció com per sospitar que són obres traduïdes del català. I en canvi la posició oficial és que no tenim els originals catalans d'aquestes obres, podrien ser la Celestina, podria ser la Sevilla de Tormes, el Quixot, obres de Quevedo, el Pere Vega, etc. No? Doncs, la posició oficial és que són en castellà, perquè només tenim exemplars en castellà, i a més treuen la conclusió de que el castellà d'aquestes obres és representatiu del castellà de l'època, per molt que sigui el castellà d'aquella època de la literatura, diferent del castellà actual, prou diferent. Llavors jo intentaré reconciliar, buscar un camí d'estudi que permeti distingir que si poden ser traduccions o no.
Bueno, obres que tots hem llegit a l'escola, no? I en castellà, precisament, no?
Sí, aquest és el, com jo apuntava ahir, és un dels elements que anem introduint a poc en aquests simposis, aspectes que no són estrictament de la descoberta d'Amèrica, però sí que té relació amb l'època, amb el context polític, històric, cultural, no? Culinari, d'indumentària, de banderes, de armament, no? De ciència nàutica, tot el que hauria ser aquella civilització catalana és el que anem intentant recuperar de mica en mica fins que arribarà un moment que espero que ho posem tot.
Haurem de canviar
tot.
De títol del simposi, no? Perquè anem descobrint aspectes de la nostra història, no? A través de, com tu deies, no? De l'art, del menjar... No,
a mi m'agradaria que fos l'any que ve, coincidint amb el 15è, que és ja un bon número, no? Per donar per tancat aquest cicle de 15 anys de simposis sobre la descoberta d'Amèrica i fer potser un simposi sobre la història de la Catalunya amagada o la història per descobrir, no? O simplement història.
Simplement història,
sí,
exacte.
Sí, és un simposi sobre la nostra història i tothom que veu coses pot venir tranquil·lament aquí a exposar-ho.
Parlaves precisament doncs, de menjar parlarà la Gemma Bufies, exactament, no?
La vaig enredar.
Vinga.
Jo parlo del menjar blanc, val? de la relació de Catalunya amb el menjar blanc i la seva aparició a Amèrica. I aleshores, doncs, com això, com una recepta típicament catalana, s'extén doncs, primer per Europa, des de l'edat mitjana, i després, doncs, com amb el descobriment d'Amèrica, doncs, passa cap a l'Amèrica Llatina. i com perdura encara fins avui dia.
Bueno, com a partir del menjar, doncs el que tu comentaves també, no? Podem anar doncs, descobrint diferents aspectes,
sí, perquè,
no?
Sí, perquè, clar, si ens aturem una mica a pensar, els vestits canvien, les llengües canvien, les races canvien, però de vegades el menjar el fem igual. L'all i oli el deuríem fer igual fa 2.000 anys que avui dia és all i oli, no? I aleshores hi ha una sèrie de coses que pots canviar la llengua, l'ideologia, el partit que governa, la forma de vestir... Pots canviar-ho tot, però el menjar està com al marge de tot això. I aleshores, mirant alguns menjars, t'adones de presència catalana en llocs que, segons l'historiografia oficial, no hi havíem estat mai. I és molt interessant, i ell aquest aspecte doncs, ens l'ha treballat i ens l'aportarà, i a mi em sembla que això obrirà els ulls també a altres persones a treballar el menjar en aquesta línia de suport historiogràfic.
Clar, és que qualsevol que tingui una mica doncs, això, no, de curiositat, no, de vegades fins i tot quan viatgem, no, que anem a algun altre país, dius, oi, si això s'assembla, no, en el sentit culinari, no, aspectes de Catalunya, no, per exemple.
Sí, és que passa que has de tenir més elements si s'assembla, no pots dir res, però si s'assembla en un país en què sabem que hi ha banderes, que hi ha indumentària, que hi ha toponímia, que hi ha presència, que, no? Doncs aleshores dius, ostres, potser és fruit de tot això, aquest menjar, no? Si no, doncs simplement és una conjectura, no? És una curiositat. Mira, aquí aquesta gent porta barretina a l'Àfrica, hi ha pobles a l'Àfrica que porten una gorra que s'assembla molt, 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 però molt a una barretina. Però queda la cosa aquí. Potser si apareix més informació podríem establir-hi doncs, vincles. De moment és una anècdota.
Clar, però pot ser una anècdota o una curiositat o una realitat, no? Exacte. A partir de començar investigant,
començar
a tenir documentació, no? I a partir de documentació, si està escrit, vol dir alguna cosa, no?
Sí.
Curiositat, per exemple, l'Ivan Jiménez, que ja a partir de la paraula Aragó va començar a anar descobrint coses. L'escoltem.
Sí.
Doncs fixant-me en el terme d'Aragó, sempre veig que sempre està domina sempre i està pel davant de Barcelona, no? I fins i tot Ramon Berenguer Quart, quan ajunten per on ella, teòricament el mascle és qui dona el cognom a la dinastia. Però aquest no és el cas. I l'excusa que posen és que la reina sempre està per sobre del comtat. No? I per això sempre rei d'Aragó i rei d'Aragó. Llavors, llegint cròniques i tal, vaig arribar a l'Antonio Nebrija, i aquest és el màxim exponent que diu que Aragó ve corromput del nom de Tarragona. O sigui, el rei d'Aragó seria teòricament rei de Tarragona.
Què dius?
Sí, de fet, això apareix en unes tertúlies que tenim aquí cada setmana, apareix sobre la taula, ho anem comentant, perquè... Clar, ell diu Aragó, però la curiositat és adonar-te que a Itàlia els reis d'Aragó se'ls diuen d'Aragona, d'Aragona, tot junt, amb D i de vegades sense apòstrof, i d'Aragona sembla molt a Tarragona. Aleshores, ell, hosti, sí, hi ha gent que de seguida diu, clar, és veritat, no, a veure, és veritat, pot ser veritat, però cal documentar-ho.
Cal documentar.
I al cap de mig any... Ell aporta la documentació i és la que presentaran aquí. Hi ha proves múltiples, diverses, d'èpoques també molt diferents, en què es parla del Rex Tarraconensis, Rex de la Tarraconensis, regne de la Tarraconensis. Per tant, sí que això ja no és una broma o una facècia o una curiositat de sobretaula, sinó que hi és una documentació que s'ha de tenir en compte i explica molt millor com dos territoris petits perduts allà al nord dels Pirineus van acabar donant nom a tots els territoris del comte de Barcelona que els tenia ultrapirinenc, que tenia mig Occitània i que tenia tota la Catalunya. O sigui que com... la menor part del territori va acabar donant lloc a la major part, era una cosa molt estranya que sempre ens havia intrigat, i ara no, perquè si sabeu, la Tarraconensis romana ja ocupa mitja Espanya, va gairebé des d'Almeria fins al nord de Portugal, inclou la part nord de Portugal, tota Galícia, tota Astúries, el País Basc, Navarra i una part de Castella la Nova i tota Castella la Vella, més Aragó, més el Principat de Catalunya. Per tant, la Tarraconensis, el rex d'aquesta Tarraconensis, sí que seria important i hauria de mantenir aquest nom. I l'Ivan el que fa és aportar la documentació que ho certifica d'una vegada per totes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Més coses. Sant Joanjo Albinyana, de què ens parlarà concretament?
En Joan Jolvinyana ens parlarà d'un conqueridor, descobridor
d'Amèrica.
De Gandia, sí, de Gandia, que ell ha resseguit, ha trobat, i és important que en Joan Jolvinyana, perquè ve expressament del País Valencià, de la Vall d'Albaida, per tant, està fent una feina de reconstrucció del país des del sud i molt, molt rellevant.
Molt bé, ens parlarà de Pere de Gandia, com ell diu, Pere de Gandia.
Sí, Gandia o Candia, perquè en llatí Gandia és Candia, però aleshores trobes en llengua romànica Amèrica noms de colonitzadors que són de Candia. I aleshores ell els troba documentats a Gandia. I dius, home, doncs Candia és Gandia. I aleshores amb això també explica que hi ha una part de valencians també en els primers moments de colonització americana.
I també documentat, està clar.
Clar, clar, clar. No, és que si no, no serà... Conjectures
no.
Són conjectures i corroboracions documentals són corroboracions documentals.
Molt bé, l'escoltem en Joan Jou.
Pere de Gandia, en realitat, apareix en la història oficial com a Pere de Candia. Candia és una illa de Grècia, que avui en dia és la capital, és Heraklion, i el que he anat veient és que és un personatge valencià nascut a Gandia, i el que exposaré en el simposi és tots aquests elements que fan veure que en la seva biografia tot conduïs a Gandia, Oliva, a terres valencianes. Qualsevol element de la seva biografia ens va remetre sempre a aquestes terres.
En Joan Jo, que ja no és la primera vegada, oi, que
no,
participa del simposi?
No, fa uns quants anys, i un any fins i tot va cloure el simposi amb una mena de peça musical composada per ell.
Carai.
O sigui, és un músic que de cop i volta s'adona que té una història ocultada, no? I diu, ostres, que ensenyo música, però hores lliures investiga el nostre passat.
Molt bé, hem escoltat uns quants dels ponents, però hem de dir que hi ha molts més. Naturalment, no sé si vols destacar-ne o tu mateix, que parlaràs de
Home, sí, aquí, per exemple, Ramon Pujol, per exemple, s'estrena en Ramon Pujol.
En Ramon Pujol, d'Arenys de Munt, també.
D'aquí de Can Martori, no? Doncs s'estrena i amb una ponència, ell fa submarinisme i ha tingut accés a les restes de la caravel·la aquella que es va fer com una mena de reconstrucció de la nau Santa Maria d'en Colom, que era el port de Barcelona, i la van cremar, i ell explicarà aquí doncs, una mica.
I estava a Calella, no? Si no recordo
malament.
Sí, ara
està entre Canet i Calella, o entre Calella i Pines. Sí, està sobre les aigües de Calella, no? I ens farà una petita reflexió de sobre com cremar, no? Clar, cremes la teva pròpia història al final.
Molt bé. El que tu parlaràs...
Sí, i jo simplement faré una petita aportació documental d'un text que vaig trobar a Praga, en una biblioteca de Praga, escrit en txec, evidentment del segle XVI, però que anava... Aquest text va ser imprès a començament del segle XX amb la corresponent traducció castellana al costat i parla amb totes les lletres de com Amèrico Vespucci o Vespucio, o Despuche, que nosaltres identifiquem amb un despuig, perquè apareix també esmentat Vespucci o Despuche, i el Despuche és una traducció claríssima al castellà d'un despuig. Doncs com en aquest document de Praga del segle XVI es diu explícitament, amb totes les lletres, que va fer uns viatges pel rei de Catalunya i que va sortir de Catalunya i va travessar l'estret de Gibraltar i va anar a fer unes descobertes i va tornar a Catalunya. Es diu això... Més llarg, però resumit.
Sí, sí, home.
Resumit amb el que us he dit. I ensenyaré la primera part d'aquest document i faré quatre consideracions. El fet que les cartes que l'Aymeric o Amèrico Vespucci va fer doncs, van dirigides sempre a personatges contradictoris i algun d'ells inexistent. I jo penso que substitueixen el rei de Catalunya perquè a l'època que ell fa aquests viatges Ferran ja no és rei de Castella i com que ja no és rei de Castella ja no li han pogut atribuir aquests viatges a Castilla i aleshores alguns ho fan a Portugal i d'altres ho fan amb uns comtes i nobles italians, no? I entre tot plegat, com que no pot ser ni Portugal ni Itàlia, surt el document aquest perquè en el fons els Despuig són parents dels Colom. De fet, Amèrico Vespucio...
Com aquest... el Colom, no? Que tothom se'l fa seu,
sí,
també,
sí.
No?
Sí, però aquest no tothom, aquest ha quedat molt clar que és florentí, tot i que no tinguin absolutament res d'ell allà, no? Però el fan florentí. El que passa que els Despuig són parents dels Colom de Barcelona. I aleshores això tindria sentit també que en Colom vagi amb un parent seu i sigui ell un personatge de confiança en tot el tema cosmogràfic, perquè ell finalment és... Sabem, hi ha d'haver moltes teories, però a mi em sembla molt més versemblant aquesta. El senyor Amèric o Aimèric Despuig és el primer que cartografia tot el continent americà, des de dalt gairebé al Pol Nord fins al sud, al Pol Sud, fa tota la costa i parts de la costa del Pacífic, diu, això és un continent. I aleshores això es comença a difondre per tot el món com a terra d'Americae, no? D'Americ. I aquest Americae, al final sembla que és el que ha donat nom al continent, no? De fet, terres d'Amèrica són les terres que ell ha cartografiat per primera vegada, no? Doncs tenim un personatge d'aquesta dimensió, parent dels Colom de Barcelona, que finalment sabem que fa uns viatges per ordre i al servei del rei de Catalunya, i això és el que... exposaré, tot i que està publicat dintre d'un text molt més llarg sobre la catalanitat d'aquests Despuig en el nostre web també des de fa ben bé un parell d'anys. Que extrec aquesta part, la il·lustro amb el començament d'aquesta carta impresa a Praga i ho dono a conèixer.
Molt bé, doncs res, anem simposi darrere simposi anar adquirint coneixement, no?, de la realitat i de, bueno, i del nostre país també, no?, en definitiva, això part de la història.
Sí, en el fons jo penso que la història és una part de nosaltres, no? És com la sexualitat, el paisatge, les relacions humanes... Jo no ho veig tant com una assignatura, no?, que anem, aprenem uns conceptes, els memoritzem i després els escrivim. Jo penso que la història mou coses amb un nivell psicològic i espiritual molt profund, el coneixement de la realitat, no?, que en el fons és la història, el coneixement dels fets, del que ha passat. Si tu t'han distorsionat aquest passat, doncs a tu et poden tenir movent en aquest nivell com vulguin els estats i els poders, però si tu tens un coneixement profund d'aquesta realitat i la certesa, no?, absoluta que aquests fets han passat molt més com nosaltres aportem que no pas com ens diuen després de 5 segles de manipulació, doncs potser tinguis una autonomia i sentis una altra mena de coses i tinguis il·lusió...
I puguis
potser,
pensar, no?, sí, i reflexionar,
pel teu propi, pel teu propi risc i amb el teu propi criteri.
Molt bé, les idees polítiques i econòmiques del pare Bartomeu Casas, banderes catalanes en un atac pirata al Carib al 1683, les naus d'en Colom i l'armada de Joana la Boixa, que farà en Pep Malloles, per cert, entre d'altres, no?
Sí, no s'acabarà mai.
No s'acabarà mai.
Si algú ens està sentint i li agradaria saber el programa complet, tant el podeu trobar en el nostre web, com a mi em sembla que avui, al llarg del dia, es pot trobar, el podreu trobar en els comerços de la vila d'Arenys de Munt. I si no, a l'Ajuntament, no? Però vull dir que això ja ha de començar a circular per fer-vos una idea. També, realment, una cosa que m'agradaria dir, que fins ara sempre era gratuït, aquest any per primer cop no. No es mouen massa coses i disposem de molt pocs diners. Aleshores demanem un preu simbòlic d'entrada perquè la gent doncs sigui conscient que això té un cost i que realment necessitem el suport econòmic per tirar endavant això. L'Ajuntament hi posa uns diners, no?, però les despeses que això ens promou no n'hi ha prou, no? I aleshores doncs sí que demanem doncs que això...
A nivell
gent...
voluntari, que cadascú aporti
no
el que vulgui? O...
No és tan voluntari, sinó que l'aportació que hem posat sí que pensem que pel gruix de tot plegat, excepte el cinema, que tindrà més o menys una entrada, més o menys no seran 7 euros, sinó que seran 5, però hi haurà un brindis amb xampany i després la taula rodona, és un preu simbòlic. Seran, qui vulgui venir a treure el nas al dematí, seran 2 euros o 2 euros i mig, qui vulgui venir la tarda igual, i qui vulgui venir tot el dia 5 euros. I és només això.
Bueno, és poca cosa, no?
Sí, a mi m'ho sembla.
De mica en mica, bueno, més, ajuda
més,
també.
Més que venen,
no?,
de franc, clar, tots els col·laboradors que entraran de franc, els que ens han fet uns cop de mà, els ponents i un acompanyant, o sigui que ja hi haurà molta gent que no pagarà, no?, però que qui vulgui realment fer-nos un cop de mà, doncs també podrà fer-ho fent aquesta petita aportació econòmica.
Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies i res, ja ho sabeu, a partir de demà, a partir de les 7 de la tarda, teniu el 14è simposi sobre la descoberta catalana d'Amèrica i més.
Moltes gràcies.
Bon dia.